Ràdio Piera presenta... Tres punts en joc. Un programa de Tom Bonet, Gerard Moreno i Vera Esteve.
Bona nit a tots els culers de Piera.
A l'extrema esquerra, Pere Esteve.
I davant és entre Killer, Tom Bonet.
I ja, com més habitual, començarem parlant sobre l'esport local. El Piera no ha tingut jornada aquesta setmana perquè han fet descans per Carnestoltes i hi ha partit contra el Tibidabo Torre Romeu a les 12 a Piera. Us esperem a tots al Municipal com sempre, és un partit molt important en què el Piera es pot emportar els 3 punts, però també si no hi ha afició i si no hi ha una mica de suport des de la graderia, doncs no, també pot acabar perdent aquest partit. Crec que és un partit que el Piera, com ja he dit, pot guanyar i suposo que ho, bueno, i espero amb tot el meu desig que guanyi, però, bueno, aviam què fa el Piera aquest dissabte, aquest diumenge, a les 12. I ara sí, clau blaugrana, el Barça, comencem, ja vam parlar del 4-0 contra l'Atlètic de Madrid, i el Barça torna a perdre, aquest cop a la Lliga. Dilluns a les 9 va perdre 2-1 al camp del Girona, un altre partit que si no fos per decisions arbitrals polèmiques el Barça podria haver tret algun punt, però com sempre esteu, això fa que s'embruti el futbol. Al final jo crec que era falta de Claudio Echeverri, crec també que el Barça no va jugar bé, va jugar prou bé però no va jugar bé tenint en compte que és el Barça. En el moment que el Girona té el 70% de la possessió, és que no ha jugat molt bé.
És cert que últimament portem dos resultats força fotuts i el Barça no està rendint, tot s'ha de dir. Sí que és cert que les decisions arbitrals, doncs, últimament ens estan desafavorint bastant, el VAR ens està tocant la fibra, però crec que encara així no és excusa, perquè en cas de que, per exemple, el Girona el segon gol no hagués valgut, doncs de totes maneres hagués sigut un empat, cosa que crec que el Barça, que està lluitant per guanyar la Lliga, que portava diverses jornades sent primer, no pot permetre's punxar contra un equip que fa unes jornades estava en posicions de descens. I tothom pot tenir una petita davallada i tothom pot perdre alguns partits, però em sembla que com seguim així se'ns pot fotre una mica tota la temporada, perquè a Champions tot s'ha de dir, encara hem de jugar, però per exemple la Copa està força fotuda. 4-0 és remuntable, però haurà de fer el Barça un partit molt, molt bo, un partit excepcional, i punxades contra el Girona, per exemple, com aquesta, doncs si no aixequem el cap se'ns poden complicar molt. Tenim la sort per això de jugar contra el colista, que és el Levante, i que per tant doncs hauríem d'aixecar cap. No ens hem de confiar, perquè el partit que va ser l'anada va ser un partit molt ajustat i va haver de remuntar els últims minuts, que va acabar un 3-2, però encara així crec que el Barça ha de guanyar de manera relaxada el Levante i doncs començar a aixecar el cap, perquè si no se li poden complicar els títols a la Lliga.
Bueno, sí, Gerard, tens raó, perquè no sé si us he informat del Chiringuito, de quan li pregunten a Echeverri.
Sí, ell diu que per ell podria haver pitat falta o no, que ell si hagués pitat falta ho hagués entès, crec recordar.
Sí, algo així, a veure, jo ja sabeu que l'odi que li tinc al Barça, però no he vist la falta.
No, però... A veure, és una trepitjada.
No l'he vist, però jo dic, a veure, si el jugador admet que és falta, doncs jo crec que els culers tindran raó de que ha sigut un arbitratge dolent. Les coses, jo sóc una persona, ja sabeu, legal. Si el jugador admet que podria pitar falta, doncs, encara que odi el Barça, potser és falta. Però, a veure, jo crec que no us podeu així ratllar-vos tant, perquè seguiu segons a la Lliga, el Madrid us treu un punt o dos, o sigui que no us podeu preocupar. Si fos com l'Espanyol, que estem allà patinada tras patinada, o un Levant o un Oviedo que està a punt de baixar segona, doncs val, però que el Barça està segon, o sigui que no us teniu que ratllar per res. Jo crec, eh?
Home, la cosa és que el Barça, doncs, havia estat molt bé, i de fet no està malament, jo crec. Jo crec que simplement ha tingut una ballada, però és normal, en tots els equips sempre hi ha hagut de ballades, menys la Lliga dels 100 punts, que allà no hi havia de ballades per cap lloc.
Bueno, clar, però... jo crec que has de comparar els equips.
Vull dir, no està fent una mala temporada ni molt menys, ja us ho dic sempre. Però, això sí, doncs...
És això, que crec que es poden fer molt millor les coses, es pot jugar molt millor, jo crec, perquè al final hi ha vegades que dius, hòstia, aquesta pilota no la pots perdre aquí. Hòstia, no sé què et passa en sortir
de la
pilota, és obvi que l'has de fer i no el fas.
Gerard.
Sí, al final potser són tot errors una mica de més burros, més simples, i que a més venen de...
Gerard.
Doncs per mi la falta de Pedri s'està notant bastant. Rafinha també és cert que va faltar, però encara així el resultat no va enlairar-se en cap sentit. O sigui, crec jo que té més sentit perdre amb Rafinha un 4-0 contra l'Atlético que no pas perdre amb 2-1 contra el Girona.
Però Rafinha va jugar.
Sí que és cert que per mi falta Pedri en aquesta equació.
No, és obvi que falta Pedri. Al final crec que Pedri és la persona que necessita el Barça i el Barça necessita Pedri i Pedri necessita el Barça al final. Crec jo. Vull dir, què faria Pedri si no estigués al Barça? Seria molt bon jugador, vale, però no tindria el... Poder un equip com el Madrid, per exemple, no tindria el pes que té. Llavors crec que Pedri és molt necessari i després que és un jugador clau. Torna Pedri, torna també, si ho heu vist, Gavi.
Sí, però a mi la veritat, Gavi és un jugador que mai m'ha acabat d'agradar. Sí que és cert que li fot ganes i doncs té molt cor, però,
ja, però
en aspectes més tècnics no el veig gaire bo. O sigui, jo el veig de caràcter com un Vinícius del Barça.
Jo, per mi, és el jugador que faci un bon o mal partit, sempre defendré. Què vull dir amb això? És el jugador que dels únics jugadors del Barça que es deixarien la pell, bueno, es deixen la pell per cada partit pel Barça.
Sí, és cert.
I per mi això no té cap tipus de preu. Vull dir, un jugador que es deixa la pell cada partit, que sigui Levante, sigui Osasuna o sigui el Madrid, saps que et rendirà. O no et rendirà, però almenys li fotrà ganes. No sé, Pere, com veus tu un jugador que li fot ganes sempre? Jo sempre el vull al meu equip, aquest noi.
Estic totalment d'acord amb tothom, opino que tens tota la raó. Jo voldria també un jugador així, que li posés ganes a tots els partits, i jo també voldria jugar d'això al meu equip. Encara que a Gavi li tinc un odi especial, perquè no m'agrada com a jugador. És molt culer i, clar, si és molt culer, doncs li tinc fàstic, no? Però, òbviament, que a molts equips els agradaria tenir un jugador que es deixi la pell cada partit. Per exemple, a l'Espanyol, dins del que cap Romero, per mi, que Carlos Romero, el posen de lateral, i després de 5 minuts el veus a l'altra banda. I així tota l'estona. O sigui, Romero, per mi, és un dels jugadors que es deixa la pell, també.
Sí, parlant de deixar-se la pell i d'animar els companys i això, el Barça s'ha filtrat una informació que diu que poder tornar a la gran animació pel partit de l'Atlètic de Madrid.
Ho vaig veure, ho vaig veure.
Perquè es diu que és el pilar fonamental i és, per mi, cert, al 100%, que si no tens gran animació, alguno... els jugadors igual no rendeixen igual. O sigui, jo crec que no es pot demostrar científicament, però és obvi que quan tens un grup de 300 persones animant-te tot el partit, tu estàs enxufat al 100%, crec jo. No sé, Gerard, com ho
sí,
veus tu?
Sí, és cert que es va trobar faltant el seu moment quan no hi era la gran animació, però tampoc crec que sigui un dels grans pilars. O sigui, és una part molt important. Al final és el que més acostuma a donar vida a un estadi com és el Camp Nou. No crec que sigui tan important, però ho veig una bona cosa, perquè és que al final jo en part ho trobava a faltar. A veure si això també reanima una mica a l'equip i comença a tornar al seu moment més àlgid, que havia estat per mi els primers mesos de temporada.
Tu creus, Gerard, en la remuntada contra l'Atlètic, tu hi creus? Sí que ho vam parlar la temporada passada, però una setmana, una persona pensa molt. Tu...
la veig complicada.
I creus?
O sigui, jo com a aficionat doncs no deixaré mai d'animar l'equip, guanyi o perdi. O sigui, s'han viscut coses molt pitjors. I si vam remuntar contra el Paris Saint-Germain, doncs per què no confiar que potser es pot remuntar contra l'Atlético? Sí que és cert que no és ni de lluny un equip similar el que va remuntar aquella eliminatòria de Champions League, però a veure, s'ha de somiar, i si els jugadors van i fan amb cor i amb ganes, doncs un 4-0 el veig perfectament, i a la pròrroga pot passar qualsevol cosa. O sigui, confiar sempre, això sí.
Jo, per exemple, no ho veig, perquè bàsicament el Barça no el veig capaç. O sigui, perquè si ja us han fotut 4-0, és molt important amb el pensament que surts, i si tu surts amb ganes de lluitar els 90 minuts i tot, vale. Però que igualment opino que no. Que no. O sigui, a part el PSG va ser una gran remuntada de part del Barça, no es pot negar, però va ser un robo. O sigui, un penalti a Luis Suárez, que fins i tot més d'un culer admès que es va tirar i que no era penalti. Però clar, com aquella època no sé si encara havia implementat el VAR, pues llavors l'habitatge era diferent i tot. Però encara així el Barça, bueno, no remuntarà ni de broma. Ni de broma, ni de broma, ni de broma.
Bueno, jo segueixo pensant i esperant la remuntada del meu equip. Com ha dit el Gerard, jo sempre seré del Barça, perdi o guanyi, i és una cosa que puc afirmar, i que per molt que digui que una persona mai pot dir mai, jo sempre seré el Barça, i crec que al final
necessita aquest punt de creure. I aquest cap de setmana hi ha partit a 4:45 contra el Levante a casa. Partit, crec jo, factible, però clar, veient el que ha passat amb el Girona i tal, és complicat dir que una cosa és factible o no, m'enteneu? Jo crec que és possible que guanyem, però... hòstia, certes. Però inclús un 5-0 per tornar a aquesta...
5-0 és complicat, tot s'ha de dir, però potser es pot fer. O sigui, 5-0, pensant que el cinquè gol cau a la pròrroga, crec jo. És que 4 gols en un partit en què és l'Atlético de Madrid, o sigui, estàs jugant contra un equip que amb un resultat que l'afavoreix tant es posarà a defensar com bojos.
Però,
doncs jo crec que no serà pas fàcil, però bueno,
jo sempre penso una cosa, i és que els partits de Copa són amb molts gols sempre.
Sí, això acostuma a ser de les últimes edicions, certament.
Ja, i el Levante, Gerard, veus un 5-0 aquest partit, o també el veus difícil?
5-0 no crec, però òbviament és un partit que espero que guanyem. No et diré amb un avantatge impressionant, però sí que l'hauríem de guanyar de manera còmoda.
ara passem a parlar del meu estimadíssim equip, Reial Club Deportiu Espanyol, que si no, no vam tenir un regal amb molt amor de part del meu estimadíssim espanyol, ja que vam acabar al final amb un 2-2 contra el Celta, un partit, un gran partit, les coses com s'ha de dir, jo molt content, la veritat, gran resultat, però encara així no és el resultat, és com juga l'equip, i la veritat és que l'equip no jugava res, molt malament, Romero, l'únic que salva...
Bueno, així estàs parlant de que l'Atlético de Madrid, doncs, va quart, i jo, si fos aficionat de l'Espanyol, tindria una mica de por, almenys veient els resultats que ha tingut, per exemple, contra el Barça, que sí que s'ha deixat punts contra l'Oviedo, la veritat, una cosa una mica trista, però que encara així és possible que ho faci bé. O sigui, jo tindria una mica almenys de respecte a l'Atlético, però sí que és cert que l'Espanyol pot fer-li molt de mal al final. L'Atlético, els partits contra equips grans acostuma a fer-los molt bé, però després contra els equips que doncs no s'haurien tan bons acostuma a punxar. O sigui que pot passar qualsevol cosa, la veritat, coneixent l'Atlético, l'Espanyol pot guanyar perfectament.
No, sí, sí, però Gerard, t'has equivocat, estava parlant de l'Espanyol Celta.
Sí, però jo vull dir el partit que teniu després, el Celta, doncs, ja vam veure aquell empat que...
Bueno, espera, acabo de comentar això i ja responc a tu, eh?
Us dona molta vida al final, aquest empat.
Sí, sí, però el que estava comentant als oients del partit del Celta, pues això que us deia, que... ara passem a la part del Gerard, de l'Atlético Madrid, però, pues per part del que us deia, pues res, en realitat, o sigui... No, el que deia, no juga res, però surt el obrero del gol, don Quique García, marca un gol allà a Xeripa i un golaç. És un grande, té no sé quants anys, a punt de retirar-se i segueix allà lluitant amb dos nassos i pelante. I el que diu el Gerard, totalment d'acord, perquè bàsicament l'Espanyol li va marcar, si no m'equivoco, 2-1 a l'Atlètic de Madrid a casa nostra. I ara està més fort, l'Atleti de Madrid s'ha reforçat molt més, però encara així podem tenir una sorpresa i poder guanyar el partit contra l'Atleti de Madrid. O sigui, sempre hi ha una sorpresa, igual que el Barça, tothom diria... el Barça guanyarà contra el Girona 5-0, doncs mira, sorpresa. Però sempre hi ha una sorpresa, el futbol no és molt just, tothom ho sap, però encara així l'esperem. Jo tinc ganes de poder guanyar aquest partit.
Passem amb l'autoritat de la Lliga, sisplau, Gerard, explica'ns una mica com... Si ha variat molt aquesta Lliga, suposo que sí, perquè per simple fet que el Barça ha perdut el liderat, ja podem... Sisplau, explica'ns una mica.
Doncs sí, el Madrid es posa com actual líder amb 2 punts d'avantatge sobre el Barça. La victòria de l'equip de Madrid, doncs, ha aprofitat la punxada del Barça per posar-se com a líder. El Barça està per sobre del Villarreal amb 48 punts de l'equip de València, i tancant zona de Champions tindríem l'Atlético amb 45, que no està tan lluny del Betis, que està amb 41, que seria l'equip classificat a Europa League. Ja una mica més lluny, a 6 punts, tindríem l'Espanyol, que amb aquest empat contra el Celta doncs encara manté la classificació europea, que el Celta, que va amb 34 punts setè. Després tindríem un empat en la 8a i 9a posició entre la Real Societat i l'Atlètic Club, els dos principals equips del País Basc, doncs, empatats a 31 punts. L'Osasuna, marcant la mitja taula amb 30 punts, estaria desè, seguit de la nostra estimada Bordaleta i del Girona, els dos amb 29 punts, un 11è, l'altre 12è. Cal dir que el Getafe estava jugant-se-la bastant últimament, estava acostant-se a les posicions de descens, i el Girona doncs farà unes 5 jornades estava, seria un equip de segona divisió, i actualment tots dos equips estan força bé i estan tots dos només a 2 punts de la 8a posició, o sigui que cal dir que està prou bé. Després tindrem un empat entre el Sevilla, l'Alavés i el València, tots amb 26 punts, que serien el 13è, 14è i 15è respectivament. L'Elche sortiria una mica també del pou del descens i començaria a salvar-se una mica. Estaria 16 amb 25 punts, empatat el Rayo, que sortiria ja segur de la posició de descens, a diferència del Mallorca, que baixaria un altre cop al pou amb 24 punts. Més lluny, el Levante, amb 18, estaria en la 19a posició, i finalment el colista de primera divisió, l'equip amb més números per baixar, doncs seria l'Oviedo, amb 16 punts. Realment, la classificació ha variat bastant. El Madrid ha adelantat el Barça, per exemple. El Girona ha escalat forces posicions, també el Rayo ho ha fet, el Mallorca ha baixat cap a el Pou, i la Lliga s'està posant més interessant que mai. Tot cal dir, hi ha equips doncs, que estan a les posicions en les que solen estar, com els 4 de dalt. El Villarreal sí que es dona una mica més de sorpresa, però vaja, havia quedat 5è la passada temporada, però encara es mantenen sorpreses com la de l'Espanyol, que està molt bé actualment. L'Atlètic s'ha salvat una mica perquè feia poc estava prop del descens, amb aquesta victòria doncs s'ha acostat a posicions més normals. I el Mallorca, sorprenentment, a diferència de la temporada passada, on gairebé classificava Europa, doncs va 18è, al igual que el Rayo, que havia classificat, estava ja a Conference League, i ara mateix fins la passada jornada estava en posicions de descens. La veritat, tot molt entretingut de veure, i la Lliga cada vegada sembla més a la hipertensiones.
I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Gerard.
Moltes gràcies a tots els nostres oients i molt bona nit a tots els culers de Piera.
Moltes gràcies, Pere.
Moltes gràcies i molt bona nit als pericos de Piera.
I ja sabeu, si voleu continuar escoltant les nostres veus i continuar escoltant-nos a nosaltres, que és cada divendres a les 10 aquí, a Ràdio Piera. Us esperem. Thank you.